Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya l'Úrima.
Quants dies sense sentir aquesta bella sintonia, Merry Melodies. Bon dia, Jordi, bona tarda, bona nit.
Bon dia, tarda, nit, com diu el Joan, els dies que ve. Sí, sí, feia temps que no venies, eh? Molt bé. Benvingut, Uri.
Gràcies.
La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes.
Jo no sóc, però ho vaig ser.
Una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. El Club Diògenes troba molt a faltar l'Uri Mas.
L'Uri Mas troba... Bé, troba a faltar el Club Diògenes.
També,
sí.
També.
Diran que sí.
Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa d'avui parlarem de Heroes of Might and Magic 3. Comencem! Doncs res, avui ens acompanya l'Uri Mas perquè és un autèctic fan del Heroes of Might and Magic 3.
I... Que de fet, potser la gent que ens escolta diu, per què parlo d'un videojoc?
No.
No?
No, no, no. Avui venim a parlar de la versió de taula.
Ah.
Qui ens vegi ja té un spoiler. La versió de taula.
Per YouTube. Ping.
Qui ve, ens vegi per YouTube ja ho està veient. Totes les caixes de Heroes of Might and Magic 3.
No són totes, eh? Aquí n'hem portat una representació.
Sí. Totes no hi cabríem a l'estudi. N'hi ha masses. Però sí, sí. Fa cosa d'un any va sortir aquesta versió.
Va arribar.
Va arribar.
Que és un Kickstarter, amics.
És un Kickstarter de fa més temps, que recordo com va comentar l'Uri, sortirà un Kickstarter a Heroes of Might and Magic. Hem de fer un programa i...
I tu vas dir, no sé què.
Pues vale.
No sé què
no, jo el coneixia el joc, però no, jo no he jugat mai a la versió d'ordinador i a la taula, òbviament, tampoc. Doncs res, ja ho teniu aquí. Avui parlem de tot Heroes of Might and Magic. Per què no? Perquè és un joc que s'ho mereix. Històricament ha significat molt per la història dels videojocs, jo diria almenys els d'estratègia. Mm. I l'Uri és un autèntic fan de l'ordinador i ara que existeix el joc de taula doncs també no podia ser una altra persona que vingués a parlar d'aquest joc. Així que farem una repassada del joc de taula.
Per on comencem? Però comencem potser pel joc d'ordinador, no?
Home, a mi m'agradaria saber què dimonis és el Heroes of Might and Magic, perquè jo veia imatges i deia, això no té cap sentit. Jo era jugador d'Age of Empires, d'Age of Empires o Civilization, i no queia ni en un forat ni en l'altre. Dic, no és estratègia en temps real, però per torns tampoc m'encaixa, perquè hi ha herois.
Doncs mira, tu quan comences el joc... obres i el que sona és això que està sonant. Puja-ho, sisplau. Entres en el medievo.
Em recorda molt el... no tindrà res a veure, però el Simon the Sorcerer. Que
una mica.
No sé,
suposo que són
els tin-ti-ti-ti-tin. No sé per què, m'ha recordat. Un altre joc dels 90.
Doncs Heroes of Might and Magic 3 és un RPG.
Vale.
Vale.
Role-playing game.
Role-playing game de fantasia a l'estil inspirat bastant en el rotllo de Dungeons and Dragons. Vale? Mm-hmm. O sigui, el mundillo, les coses que passen.
Vale.
Els dragons.
Sobretot perquè hi ha dracs, hi ha monstres, hi ha herois, hi ha medievo, tot això.
Llavors, bàsicament, tu quan entres a jugar tens un menú que et diu si vols jugar tipus de joc campanya, tipus de joc un sol escenari, tries el mapa, tries la facció i a jugar. Superfàcil.
Estem parlant del joc d'ordinador.
Del joc d'ordinador.
Del
comencem
joc
per
d'ordinador, aquí. Sisplau.
Llavors, tu comences amb un heroi, Birria, i un castell, Birria, també. I en un parell d'hores, si ho has fet bé, tens un senyor castell, un castellón,
guai,
vale? Tens més herois, el teu heroi Birria s'ha convertit en un senyor de la guerra, o un senyor de la màgia, has aconseguit diverses mines per poder tenir recursos, i potser, fins i tot, has pogut conquerir castells enemics i aniquilar tota resistència. M'ha sortit el pollastre exactament al moment.
T'ha sortit algun d'aquests herois dolents.
El que tu comentaves és que funcionava per torn.
Clar, és que jo no entenia això, perquè va per torns, però no sembla que vagi per torns. Mm-hmm. Perquè veus si veies una imatge, semblava un Age of Empires 1 de nivell de gràfics. Dic, pues portaré l'heroi per aquí i lluitarem. Però no, és per torns. I el fas moure i va comptant els torns. Hi ha un moment que diu, ja no pots moure més, no?
Els torns són els dies.
Vale.
Cada dia tens... el que has de fer cada dia és... o cada torn, diguéssim, és gestionar els teus castells, mm-hmm, amb els recursos que tinguis disponibles, fer les tropes que puguis i enviar els herois a explorar i descobrir mapa, obtenir recursos, batallar, etc, etc, fins que se'ls acaba el moviment. Els combats A part, obren una nova pantalla amb un camp que està dividit en hexàgons, que té bastant d'estratègia, sembla que no.
Ser un combat bastant tàctic.
Sí, un combat bastant tàctic, on cada unitat doncs, tindrà les seves històries, les seves coses especials. Hi ha modificadors de moral, l'heroi un cop per torn d'aquest combat
sí,
pot llançar un hechizo, és a dir, un encanteri
conjunt.
De quatre escoles de màgia, que són foc, terra, aire i aigua. A veure si surt l'expansió de cor, ja tenim el capità planeta. I rei, aquest heroi va pujant de nivell, va triant habilitats de might, no? de cap més pega-pega.
Might, de paga o màgia.
O màgic, de màgia-màgia. Vale?
Màgia-màgia.
I vas especialitzant-lo. També vas trobant objectes que et milloren els stats, que poden combinar-se per ser encara més totxos. Jo què sé, hi ha tres arcs, no? Un arc que et millora en un 5% l'arqueria, un altre amb un 10 i un altre amb un 15. Però si els combines, no t'ho suma tot, sinó que t'ho suma tot i a més...
Un bonus.
Un bonus.
Vale, vale. O sigui, molts números, en aquest joc veig molts recursos, després fins i tot a les tropes, tant d'atac, tant de moviment, tant de no sé què, tant la moral, que això ara puc fer una... o sigui que podia haver sigut un joc de taula des d'un començament, o sigui...
Sí, això mentre jo estava preparant estava pensant també això.
Sí,
ja està, però has d'anar en compte, perquè si envies massa força militar a explorar tal no sé què, també un murri per darrere, jo perquè el mapa el vas explorant, i si no has explorat gaire el mapa per un costat, te venen per darrere, te pillen el castell i
és una cosa que em costava d'entendre i ara crec que he entès. És a dir, hi ha exèrcits, hi ha moltes tropes, no sé què, has de fer tropes, però totes aquestes tropes van amb l'heroi, i llavors quan tu veus el joc, el mapa és el castell i veus un tio només. Però de cop hi ha un combat i apareixen allí.
Correcte.
Dios y su madre, i dius, ah, vale, tot l'exèrcit anava darrere, és una representació.
Sí,
és
una també, abstracció. Clar, una de les coses que tu no saps és el quant d'exèrcit tenen els enemics. Tu pots veure l'enemic, no saps quant. Si tens una habilitat, sí que pots mirar el que té. El joc, conforme ha anat avançant, els enemics et diuen si són few, lots, horde, no?
Vale.
Horde. Que això depenent, tu dius, bueno, però això són entre 15 i 20, o això són 500 cap amunt, vale?
Home, ja dona alguna pista, ni que sigui.
I això. Llavors hi ha diverses condicions de victòria. Elimina totes les altres faccions, acaba amb una criatura en particular, jo que sé, pues el dragón que tiene la princesa secuestrada por allí en las afueras de Montblanc. Has de, per exemple, trobar el Sant Grial.
Mira que bé.
I també diverses condicions de desfeta. Perdre tots els castells i no recuperar-ne cap en 3 dies, en 7 dies, perdó, una setmana, 7 torns. Perdre un castell o un heroi específic, que s'acabi el temps per completar l'escenari. Això també és molt joc de taula.
Clar, clar.
Tens
sí,
unes
sí.
condicions de victòria i unes condicions de derrota.
La veritat és que sí.
I té dos tipus de modes de joc. El joc en solitari, que té una campanya o diverses campanyes, ja parlarem després de les expansions, o mapes sueltos, o multijugador, que és hot seat, cadira calenta, literalment.
Això entenc que era... Tu t'apuntaves, t'asseies, i quan s'omplia la taula, començava la partida.
La taula, perdó.
O sigui, és un joc de 8 jugadors, no?
És un joc de fins a 8 jugadors. Hot seat és literal. Una cadira que es calenta. Per què? Perquè tothom passa per aquella cadira.
Ara ho he entès,
t'asseus, jugues al teu torn, si jugues en cooperatiu doncs pots fer que els altres mirin, si no, que els altres no mirin, que s'estiguin comiendo chetos.
Ara ho he entès, perdona.
Llavors l'altre passa per la cadira calenta.
Físicament hauríeu d'estar allí jugant.
Sí, correcte.
Hot seat, per això.
Després en parlarem una miqueta més. Ja està, això és com a grans trets el joc.
Molt bé, bueno, m'he fet una idea per fi de què anava aquest Heroes. És que qui més qui menys que tingui certa edat pues n'haurà sentit a parlar, però jo recordo molts col·legues que estan molt malalts amb aquest joc. Jo era més de StarCraft, de Age of Empires, de Civilization i, bueno, i aventures gràfiques, però mai em va caure a les mans aquest, no hi vaig jugar mai, però és que en parlava molta gent, i sobretot a qui li agradava molt, de partides de... Quan durava una partida d'aquestes?
Com vols que duri?
Quan Civilization, no? 10 hores?
10?
O 20?
Poques m'apareixen.
20?
Bueno, depèn dels jugadors, depèn de l'habilitat dels jugadors,
etc. És que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Poca broma. Bueno, hem estat parlant de l'ordinador, ara anem a passar amb la història del joc. Parlem parlem de la història del joc?
Abans parlem d'aquesta música. Aquesta música és el Battle Theme. O sigui, és el moment en què tu obries una batalla. Mira aquestes flautes. Flautes èpiques. Vale, aquest, això és quan s'obria una batalla, sempre sonava això. O sigui,
una mica
que hem jugat, allà estem vibing total.
Com, de, com el niro, niro, niro de Pokémon.
Correcte. Mira,
mira, mira. Sempre sortia... Que sempre sortia mateix.
Doncs això, aquesta és una cover de, feta per Driante, que és un músic rus, i quedeu-vos amb que és rus, intèrpret de folk, que fa sobretot covers de temes de videojocs.
Oh, que curiós.
Sí. Heroes of Might and Magic 3 és un joc que ja... venia d'una saga. Si és el 3, digo jo que antes estava el 1,
mínim,
el 2...
N'hi havia dos.
Com a mínim. És una saga iniciada l'any 1986. 86, eh?
Bon any.
Bon any.
Bon any.
Amb Might and Magic. Punt. Res
i
clar.
Sí, sí, era, es deia Might and Magic i ahir vaig estar fent els deures i vaig veure un documental i si mireu el primer joc de Might and Magic, era un joc de mazmorreo, molt de text i t'anaves caminant per allí i te sortia com, t'has trobat això, què fas? Le pegues o le no? Era molt, molt, molt bàsic, però bueno, us podeu imaginar, a finals dels 80 els jocs d'ordinador eren així. I sí, era un Dungeon Crawler versió d'ordinador dels inicis.
Aleshores, va tenir bastant d'èxit en el seu moment a Estats Units i el creador el que va decidir va ser optar per l'estratègia comercial de tira espaguetis contra una paret i quan s'enganxin voldrà dir que estan cuits. Bàsicament va començar a treure coses de, pues jo què sé, Crusaders of Might and Magic, Knights of Might and Magic, Might and Magic of Might and Magic.
Cap anticapa, cap antilluvia, cap antinieve, cap anticapa.
Vale, ¿sabes? Com Batman,
de tot.
Que tot le pone bat algo, pues
bat
el algo. Mateix, però Might and Magic.
Might and Magic, ara si sonava flauta,
sí.
No?
Aleshores, això va anar creant spin-offs del tema, fins que el 28 de febrer de abans va sortir el Heroes of Might and Magic 1, que va tindre bastanta bona recepció, el sí. 2, i el 28 de febrer de 1999 va aparèixer aquest joc que va suposar una revolució en els Heroes of Might and Magic, que després, fins al 7 que existeix avui en dia, s'ha anat actualitzant aquest tercer.
Sí,
diguéssim,
perquè...
s'han millorat coses i realment el 7, el 4 és una porqueria, però a partir de llavors
ja passa.
Com han anat millorant, han anat com ficant noves maneres d'obtenir experiència, etc. Però això és una altra història. Va, en el seu any, 1999, va ser el segon joc més venut als Estats Units.
Poca broma, eh?
Poca broma, perquè a més estem parlant d'un any molt prolífico i molt bo en quant a jocs d'ordinador.
1999, bon any per la cultura, eh?
Bon any per la cultura.
Almenys de videojocs i de pel·lis, també.
Sí. Rollercoaster Tycoon, amics.
Buah, qui no ha jugat al Rollercoaster?
Després, un joc generacional totalment, a mi no em va pillar, però generacional per qui feia skate, que és el Tony Hawk's.
Tony Hawk's, el primer.
El primer.
Que fort, eh?
Els Pokémon Oro i Plata, després del boom de Verde, que no va arribar aquí, a l'azul, al rojo i a l'amarillo, va sortir la segona part esperadíssima.
Oro i Plata.
El Soul Calibur, que va sortir per la Dreamcast.
La Dreamcast. Qui se'n recorda, la Dreamcast, eh?
Mira, pues, avui nosaltres. Està allà on estés. El Super Smash Bros. A la 64. També el Donkey Kong.
De que no vaig jugar jo aquests dos.
Sí, sí. El Final Fantasy VIII, que va passar bastant inadvertit per la Play. O, a tu t'agradarà aquest, l'Age of Empires 2.
Jo recordo anar-lo a comprar. Físicament. Eren unes caixes grans com un joc de taula, quasi.
Sí.
I t'ho enduies a casa i treies un CD i, bueno, jo encara tinc la caixa por ahí.
I es feia la màgia.
Sí.
Però, clar, la pregunta és... per què encara juga tant?
No, és que és increïble. És que vaig estar mirant dades ahir... Bueno, suposo que les diràs tu després, perquè no m'he mirat...
Pots dir-les tu allà, ara.
No, però que a Twitch té més seguidors que molts altres jocs.
Sí, sí, és que... Ja,
però el 3, no t'estic dient del 7.
No.
El 3, hi ha gent que juga i hi ha molta gent que ho mira.
És que, si us fixeu, el joc de taula és de l'Heroes 3.
Sí, sí. O sigui, no han tret Heroes 1 i 2 i després... No.
O Heroes així barrabejat.
No. Heroes of Might and Magic 3. Versió de joc de taula. Ni 1, ni 2, ni 4, 5, 6, 7.
És que, a part d'això, l'any 2020 era un dels jocs més antics, no?, que van aparèixer abans en el top 100 de gameplays vistos a Twitch.
Ostres.
I aquell any, Heroes of Might and Magic 3 va quedar per sobre de jocs com Red Dead Redemption 2,
uah,
vale, el dels zombies,
sí,
l'oeste, o l'Assassin's Creed Odyssey. que potser no és el millor dels assassins, però...
Jo no he jugat a cap assassins, però...
Llavors, clar, estem parlant d'un joc... És com si I Want It That Way del Backstreet Boys encara estigués...
Escoltant-se.
És... Bueno, clar que encara estàs escoltant, però estigués desbancant, jo què sé, a Bad Bunny. Saps? Potser m'he passat amb Bad Bunny, però jo què sé.
Pobre Bad Bunny, eh?
No.
Llavors, és molt fort, és com... molt fort.
És molt fort.
Algú hi ha, perquè a més, els que no ho coneixem... Bueno, entreu un moment i fiqueu un gameplay. És que és horrorós. O sigui, perdona, Uri, però... Que, és que veus els gràfics i dius, però això què és? I jo no sóc un amant dels gràfics, però el mateix any va sortir Age of Empires. Saps què et vull dir? Vull dir... Res, sense faltar, eh?
Ara explicarem per què.
Però hi ha alguna cosa. Hi ha alguna cosa de la jugabilitat que el fa molt bon joc.
Doncs anem a parlar una miqueta d'aquestes raons per les quals avui es juga, que té bastanta geopolítica. Has puesto metal!
Sí, què m'has posat, Uri, tio? Què és això?
Doncs mira, això és un tema d'una banda de metal que es diuen Evoking Winds, que es diu Ifrit's Tyranny, la tirania de l'Ifrit, que és bàsicament una versió del tema del castell d'Inferno de Heroes of Might and Magic. Perquè una altra cosa, a la banda sonora d'aquest joc, que en parlarem una miqueta més endavant, és espectacular. Cada castell tenia la seva pròpia música. I aquesta és una versió metal d'Inferno.
D'Inferno, que és una de les faccions.
Que és una de les faccions, correcte. Aquesta Evoking Winds és una banda formada per gent de Bielorússia, Rússia, Estats Units, Xina i Polònia.
Sospechosos
habituales. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Qué está pasando? I han fet un disc que es diu The Heroes, que el podeu trobar tant a YouTube com a Spotify, que està inspirat en la banda sonora del Heroes of Might and Magic.
Que bo. Tot el disc?
Tot el disc.
Però què m'estàs... O sigui, hi ha un fanatisme espectacular, aquí.
I fixeu-vos, perquè abans hem punxat una música d'un autor de folk rus, ara punxem els Evoking Winds, que venen de Bielorússia, Rússia, Estats Units, Xina i Polònia. Vale? I això em porta a parlar de la gran raó externa al joc per la qual encara avui en dia es juga, que és Rússia i Polònia.
Què passa amb aquests països?
Què passa amb aquests països? A l'Europa de l'Est, a finals dels 90, estem parlant del 99, quan va sortir el joc, hi havia una pirateria a tot el món, absolutament rampant. O sigui, tu et vas comprar Age of Empires 2, però...
Jo perquè era bona
gent. A veure quanta gente se lo compró.
És veritat.
Aleshores, les opcions que s'optaven per combatre la pirateria era...
¿Verdad que no piratearás un coche?
¿Saps? O sigui, era com, a ver, señor, que suélteme el brazo, ¿vale? Clar, després, com plataformes com Steam, no? Com Netflix, com han donat una opció, no?
Clar.
El tema de la pirateria. Tot i que, bueno, perquè unir-se a la Marina com pot ser un pirata, però bueno. Aleshores, una de les opcions que van triar a Europa de l'Est per combatre la pirateria era traduir els jocs.
Amigo.
Perquè estem parlant de l'any 2000, a Rússia, molt poca gent parlava un nivell d'anglès que pogués gaudir de jocs, no? I més a l'Héroes, que té...
Home.
Bueno, no tant, potser, però té una part d'història,
Bueno, havies d'entendre una mica què estaves fent allí, no? Sí. I els noms de les coses.
Sí. Aleshores, això, no? Com volien combatre la pirateria, traduint els jocs. Clar, un procés... Déu-n'hi-do, llarg i costós, i a més es reduïen els nombres de títols. Llavors anaven a tiro seguro.
Bueno,
llavors, quin joc ho ha patat? El Heroes. Traduïm el Heroes.
Ah, amigo, vale. Potser els hi va arribar més tard, llavors.
No és que els hi arribés més tard, sinó que els hi va arribar més o menys en l'època. El que passa és que, sobretot a Polònia, les darreres novetats en tecnologia arribaven molt més tard.
Ah, amigo.
Aleshores, clar, tu, per jugar a una aventura tipus, jo sé, el Tomb Raider, tu necessitaves una RAM de l'hòstia en aquell moment.
Clar. Bueno, si compraves un joc i volies jugar-lo, sabies que havies de tenir un ordinador de feia relativament poc.
Correcte. Aleshores, què passa? Pues el Heroes i, en general, els RPGs consumien molta menys.
Perquè no era en temps real. El combat era combat per torns, no? Tot és per torns, no hi ha mai...
Els gràfics eren una miqueta menys...
Els gràfics... Bueno.
Estem parlant de moment en què hi havia ja la 64, no? Com el 64, 64 bits, no?
Sí.
Aleshores, clar, la Play 2, en aquell moment, Clar, tu també he comprat una consola a Polònia amb, el, amb la renta per càpita que hi havia, era impensable.
Ja, ja, ja.
De fet, el Heroes, quan va sortir, costava una onzena part del sou mensual mitjà a Polònia.
Pues era una pasta, eh?
Clar.
El joc.
El joc. Només ja, el joc.
Després he comprat l'ordinador.
Clar. Aleshores, pues això. Tot això va fer que en el seu moment el joc ho patés a Polònia, a Rússia. Què és el que passa? A més, que té multijugador hot seat.
Clar, amb un...
Clar, amb un sol ordinador...
Ja jugaven 7 o 8.
Jugaven 8 persones.
A casa del mateix, això
sí. Estem parlant també, el 1999, que a Polònia només un 7,3% de la gent tenia ordinador a casa. Clar, aleshores, tu agafaves, t'aconseguies una còpia pirata...
O sigui,
del joc.
Se'l piratejaven igual.
Clar, és que la pirateria va, ha fet que aquest joc sigui el que és avui en dia.
Clar.
I, de fet, el mateix desenvolupador del joc, que és el David Mullich,
sí,
que té un personatge, els fans li han fet un personatge, que és Sir Mullich.
Sir Mullich.
Que la seva habilitat és haste, és córrer, és anar més ràpid, perquè era el desenvolupador per un cap del joc i els deia, vinga, ràpid, que has de complir pels terminis i tal. I
llavors, era el del làtic.
Era el del làtic,
fuet. Sí, sí. Ja, ja.
Doncs això, hi ha una entrevista molt interessant amb ell on parla d'això, de que gràcies a la pirateria ell està feliç de veure que el seu joc encara avui en dia es juga. Sí, sí. Llavors això...
Això no s'ho pensava, quan l'estava fent el joc. En aquell moment és el que estava pensant, me cagis la mar, que m'està piratejant el joc que porto aquí mesos fent.
Sí, sí. Llavors, com tenim aquesta connexió Rússia-Polònia,
sí,
el fet de que hi hagi aquest multijugador hot seat, I després, que és que el joc és infinit. O sigui,
clar,
ja amb el joc original hi havia un editor de mapes.
Clar, clar, aquí llavors, ja no tocaves.
Tu podies fer-te els teus propis mapes. I després, una comunitat superviva que va crear... Van sortir un parell d'expansions del joc original, que és el Shadow of Death i el Armageddon's Blade. Vale? Però és que després la comunitat va crear In the Wake of Gods.
Estàs dient ja masses noms.
Que és una manera de millorar amb controls de teclat tot el joc. Ah. És a dir, doncs jo apreto jo que sé, control i clic en un punt i faig totes les tropes que tinc disponibles.
Les hotkeys. Les hotkeys de... Bueno, de l'Age of Empires almenys hi eren.
Llavors, també va generar una sèrie d'artefactes que combinaven entre ells encara millor. O sigui, com... la comunitat va acabar menjant-se el joc.
Els desenvolupadors del joc.
Sí, sí, sí.
Que bo.
I això fins avui en dia, perquè ha sortit una expansió nova, feta per la comunitat, que es diu Horn of the Abyss, que té noves faccions, etc. Perquè és que la Heroes només va treure una facció nova, que després ja en parlarem. I només,
només una.
Aquesta expansió de Fanmade n'han tret dos ja. I ara van per una tercera. Aleshores, clar, i després han generat nous servidors per poder jugar online, encara avui en dia. Clar, és com, el joc és puto infinit.
Sí, 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 sí. Clar, també s'ha d'entendre que en aquest joc que et canvien el mapa ja t'ha canviat totalment la partida. No, o sigui, a mi a l'HBP me movies als arbres o al riu i dius, bueno, pues t'atacaré per allí o per allà, però no canviava molt. En canvi, aquí sí, perquè hi ha una part d'exploració, no, Uri? O sigui, la part d'exploració és important en el joc.
No, la part d'exploració és... claríssimament la que fa que el joc sigui tan jugable, aquesta tensió de no saber què et trobaràs cada cop i te trobes que està el camí que porta 50 dies travessant perquè és un puto camí entremig d'un despeñaperros
despeñaperros
por medio de despeñaperros et trobes unes hidres que no pots matar, torna cap a casa o de cop et trobes amb un heroi enemic fortíssim
i tu ups
la cagué.
Cagada pastoret.
Clar, és heavy. I és que encara avui en dia s'ha creat un mode de joc nou.
Ah, sí?
No ens extendrem, però és un joc que es diu Duel. Si tu busques Heroes of Might and Magic 3, Duel, sí. Duel, vaja, és una modalitat de joc com en plan per los muy cafeteros.
Bueno, en plan...
Tu comences un castell, dos recursos de merda, i a córrer amb un sol heroi, pi-pi-pi-pi-pi, a matar-te fins que trobis els altres.
Ostres, que bo.
Sí, sí, o sigui... I noves faccions que s'estan creant. O sigui, és que a 31 de desembre de 2024 va sortir un vídeo petitet de la nova facció que estan preparant. O sigui, muy loco.
I també té una vessant competitiva que, bueno, jo mirant aquest documental deia que hi havia el campió, que feien campionats, o sigui que m'imagino que hi haurà una d'aquestes vessants de 1 contra 1 i vessant competitiva d'aquest joc on la gent pues, mira els pros, com juguen, per després copiar-los, i per això també hi ha molt aficionat al Twitch, entenc, que és...
Totalment.
En plan, els pros que juguen campionats, els que juguen de tranquis, i ja...
És que jo aquest cap de setmana vaig estar jugant amb un dels meus millors amics, que a més, ens hem cremat les hores amb aquest joc. Hola, Gerardo, si m'estàs escoltant, que sé que ho faràs. I em va descobrir noves coses sobre aquest joc.
Vas aprendre encara.
Encara més, saps? És com, si tu deixes en el teu castell les teves tropes més lentes i deixes la teva més ràpida, l'endemà tens més moviment.
Hòstia.
Jo, què m'estàs container?
Com és que no sabia jo això?
No, pues és que cada dia també l'estan millorant i estan aprenent coses noves.
Passa 25 anys i encara no saps jugar al Heroes, tio.
No, encara no sé jugar del tot. No, i això és lo meravellós, és que és infinit.
Que fort. Sí, sí. Bé, tu, hem estat parlant bastanta estona de la versió d'ordinador. Recuperem que això és un podcast de jocs de taula.
Què dices,
eh? Què dices, usted? Què et sembla si passem a parlar d'aquesta adaptació, que la tenim aquí físicament i on haurem de parlar una mica, no? Passem a parlar del joc de taula. Ara sí, Uri?
Sí, ara sí.
Pensa que era la Ràdio Estel, això, ja.
Necessitava sentir aquesta música, que és la música del meu castell favorit.
Ah,
mira. L'Heroes 3, que és de Fortress, que és un pantano.
Es diu Fortress i és un pantano.
És un pantano.
Una mica irònic, eh?
Una fortaleza en el pantano.
Ah, vale.
A més, és una fortaleza com Maya.
Maya?
D'aquelles de...
Ah, sí, un zigurat.
Sí, zigurats.
Com un zigurat.
Doncs sí, és el tema Fortress,
interpretat
per la Heroes of Might and Magic Orchestra. Heroes Orchestra.
En sèrio?
Hi ha una orquestra simfònica dedicada al Heroes, amic.
M'ha fet molt de mal aquest joc, eh?
És que... Però escolta un moment els coros.
Vinga, va.
Vale, o sigui, és èpica en estat pur,
sí,
això.
Sí.
Aleshores, és que a Polònia, d'on de si no, existeix aquesta orquestra.
Que bo, eh?
La Heroes Orchestra. Aquest és el concert del 25 aniversari del Heroes 3.
Sí, l'any passat.
Ojo, featuring Paul Anthony Romero, que és el compositor de la banda sonora del joc. Sí, un senyor
que fet
calvo.
Sí, clar.
Com una miqueta en pinta de CryptoBro, allí tot prou mazadete.
Ah, està!
Sí.
Està fort i tot.
Tocant el piano i, a més, amb una americana com blava, amb puntes daurades, o sigui, una meravella de senyor. Però és que, clar, és que és boníssima, la banda sonora, de veritat. Si ho podeu, fiqueu-vos la banda sonora o aquest concert i tal, i la gaudireu si us agrada com... És que
Lori és músic, per si algú no ho sap.
Cada facció té la seva pròpia història, té la seva pròpia, el seu propi lore i la seva pròpia música.
Però al·lucino com van invertir en la banda sonora, no? O sigui, en plan,
brutal.
Anem a fer una molt bona banda sonora. No creus que hi ha una mica de nostàlgia aquí? En plan, la banda sonora està bé, però és que ens agrada. L'hem escoltat tants cops?
Segurament.
Ah, val.
Segurament. Però, bueno, no sé, segurament amics i amigues músics que escolteu aquest programa... Escolteu-vos-ho sense judici, a veure què us sembla.
Canta el
ritme. A veure, ha sortit un anunci.
Ja m'ho imaginava, que això passarà.
Bueno,
això pot passar.
Continuem.
Coses del directe. Res, sí, anem a parlar de l'adaptació del joc de taula. Podríem parlar també dels autors i de l'editorial, que, gran sorpresa, Arkon Studios és l'editorial que ha portat aquest joc, Heroes 3. Són polacs!
Són polacs!
Oh!
No me l'esperava.
No m'ho puc creure, eh?
Giro de acontecimientos.
I a més, és una editorial molt curiosa, perquè no treuen molts jocs. I jo crec que hi ha molta nostàlgia. Bueno, no ho sé segur, però mira, t'he dit quins jocs ha tret Arkon Studios. Ha tret Masters de l'Universo, Juego de Mesa.
Oh.
Masters de l'Universo, Battleground.
Oh.
Que és com una versió de joc tàctic de... Pues ja us ho podeu imaginar.
Ja que tenien els drets.
Jo m'imagino que a Polònia es devia passar el He-Man, no?
Home, jo.
Digo jo, i Wolfenstein, que és un videojoc que aquí no va arribar gaire, diria jo. Jo el vaig jugar de casualitat, però d'aquests tres jocs potser en sumen 60 expansions. O sigui, mires la, mires a la BGG Arkon Studios i figa 70 jocs, però treus les expansions i n'hi ha 4. Bueno, 4 és una manera de parlar, però n'hi ha molt pocs. Ara treuen moltes expansions.
Estan enmig d'un Game Found, també.
Ah, sí?
Ara mateix, d'un joc interespacial, també. Ah. Milions de fitxetes, miniatures, sí, sí, sí. No tantes miniatures, però sí. Fitxetes.
També farden d'estar especialitzats en fer bones miniatures.
És que...
No és pa menos, no?
Vamos a ver. ¿Lo vemos ahora o lo vemos luego?
Lo vemos luego, perquè vull acabar a parlar de, he parlat de l'editorial i dels autors. També els autors són bastant ells han treballat només amb aquesta editorial i han fet jocs pues, una mica friquits
també.
Són dos autors, un directament és el seu primer joc i l'altre havia fet crec que el Masters de l'Universo, ho dic de memòria perquè no m'he apuntat, però bueno, que no són autors de gran, gran recorregut, jo crec que són uns friquis de Heroes of Might and Magic.
Correcte.
Sense més, sí, sense sí. Més i deuen ser la meitat de la companyia d'Arkon Studio.
De fet, un dels grans youtubers de Twitch de sobre el Heroes of Might and Magic 3 es diu Arkon.
Ah, sí?
Sí.
Es fa dir...
Por lo que sea.
Ah, casualitats de la vida. No ho sabrem mai.
Doncs Heroes of Might and Magic 3, el joc de taula, és un Kickstarter que va sortir, va estar actiu del 15 al 29 de novembre de 2022 amb més de 26.500 backers, penya que va pagar, i recaptant 3.834.885 euros.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Jo crec, ho dic, ara tiro de memòria, com sempre feia a la partida, crec que de lluny molt més exitós que qualsevol Kickstarter espanyol i és que 3 milions són bastants, eh?
Bueno, és
i
que...
és una editorial, anava a dir petita, no sé com de petita és, però que només ha fet aquest joc i 4 més, o sigui, no és una super editorial, no és Simon, escolta, és... anem a treure un joc, som uns tios de Polònia, té 3 milions i mig de...
Clar, però fixa't que és que tot el que hem estat parlant, no? De la nostàlgia d'aquest joc, de la rejugabilitat, de la comunitat...
Sí,
és
clar.
Que estem parlant de que l'orquestra de Polònia de l'Héroes va convidar el compositor de l'Héroes.
Que bo, que bo.
Saps? És a dir, com la connexió està clara. Segurament aquesta penya, algú de l'estudi, toca a la final a l'orquestra de l'Héroes. Saps? O sigui, com al final... van contactar amb Ubisoft, que són els que es van quedar la llicència de CPO, que es va quedar la llicència de New World Computing, bueno, no sé, com la primera editorial que va treure el videojoc, i Ubisoft van dir, vale, ok,
pues venga,
palanti.
Si em dones una part, no?
Sí,
suposo.
I això, aleshores, doncs, ho van fer, i sí, super exitós. I després... del 17 de setembre al 2 d'octubre de 2024 han fet un Game Found, en aquest cas, amb el nou material, que són les expansions que faltaven, 23.602 backers i, ojo, 6.166.218 euros recaptats.
Com pot ser que l'expansió recapti més? Bueno, perquè era més cara.
No. Perquè l'expansió també podies comprar el joc base.
Ah, s'ha unit més gent. Val, això a mi no em surten els números.
Sí, sí, sí.
Són menys gent... però més diners, eh?
Clar.
Uri, moltes gràcies per dir backers, perquè em fa molta ràbia...
Són els que cuiden, els que tenen, van amb barret, texans, no?
No, els vaquers.
Ah.
Puc dir que... ho diu quan la gent que diu bakers.
Ah.
profundament, perquè bakers són
forners, panaderos.
Són panaderos. I dic, no són panaderos, són backers d'esquena, back. Sí, moltes gràcies per dir backers.
Moltes de res.
Doncs rei, i què porta el...
doncs mira,
aquest joc?
El si joc, el joc inicial, que és el que, si ens esteu veient per YouTube, és el que tenim aquí al mig, té tres faccions, que són Castle, Castell, Necròpolis i Dungeon, la mazmorra. Vale? Són tres faccions... aquestes expansions, i després amb el Kickstarter van sortir dues més, que és Fortress, que és la que a mi m'agrada,
la
del Pantano,
el figurat.
Rampart, que són els elfos, bosquecitos, elfos i dragones, i Tower, que són en la nieve, els com alquimistes, que tenen pues, gigantes i magos i genios i tal, que va ser una facció exclusiva de Kickstarter.
Molt bé.
I durant el Kickstarter, quan vam arribar als 3 milions, es va desbloquejar una nova facció com a Super Stretch Goal.
Super Stretch Goal.
Que va ser Inferno.
Inferno. Jo els he portat aquests.
Tots els he portat aquests.
Sí.
Quin va ser la cosa? Que s'havia de pagar aquest Super Stretch Goal.
Bueno, però podies no pagar-lo.
Hombre, sí, però joder, saps? O sigui, un Super Stretch Goal que és per donar les gràcies a la comunitat, cada cop hagis de pagar 30 nyapos més.
Bueno, tu, podria...
Me parece regular.
A veure, Uri, pensa que s'han de dissenyar aquestes coses. Fer una mini no està de gratis.
No, no, ja...
Fer una mini no està de gratis. Ara...
Pues que no ho facin com a Super Stretch Goal. Que Super Stretch Goal ens donin alguna coseta bonica i de gratis a tota la gent que ja hem posat no sé quants cents d'euros.
La possibilitat de tenir la teva, els teus bitxos preferits també és un Stretch Goal.
Sí,
s'ha de valorar aquestes coses.
Bueno, total.
Escolta, perdona, aquest concert parla més que canta, no? O què passa?
No, això és un altre anunci.
No, no. Ah, vale, sí.
No, sí, també parlen, òbviament, perquè
també xerren.
Te coneixes. Home, clar, tens encantats... el compositor clar. De Hero of Metal Magic.
Segur que ha participat a la partida, també. Estava dient alguna cosa mentre parlàvem nosaltres.
Total, i les noves que han sortit, que arribaran, si tot va bé, cap al maig, són Stronghold, que són los orcos de tota la vida, Conflux, que són els elementals de terra, els elementals d'aigua, els elementals de cor, no, els elementals psíquics.
Els elementals de cor.
Que això va sortir amb l'expansió oficial del joc, amb Armageddon's Blade, i Cove, que són l'expansió dels pirates, feta per fans, amb un mod que es diu Horn of the Abyss, que n'hem parlat abans, que per aconseguir aquesta facció, Arjon va parlar no només amb Ubisoft, sinó també amb els fans desenvolupadors del mod.
Ah,
per poder-ho treure.
Què dius?
Sí,
que
sí. I clar, òbviament van estar super encantats de que sortissin. I ja veurem, a veure si Arjon s'anima a treure Forge, que és l'última expansió que ha sortit, que és com una espècie de ambientat en els Estats Units del Far West.
Què dius?
Con un poquito de toque maya.
Però, sí, sí. Què és aquesta fantasia?
Vale. I, sí, sí, com tot molt steampunk, mecànic, tal, tal, tal. Bueno, i... una nova expansió que s'està preparant, que n'hem parlat abans, que és The Bulwark, que és com a expansió de los enanos, per així dir-ho.
Ah, vale, bo saber-ho.
Volem a veure, jo suposo que mentre regi la mamella...
Sí, sí, mentre això doni diners se n'aniran traient cosetes. Segur que en queden per sortir, no?
Bueno, com a mínim Forge i Bulwark podrien sortir. I després han sortit una expansió de Battlefields, que és només fer batalles. Te'n recordes que parlava
de que les
batalles s'obria una pantalla nova? En el joc hi ha unes batalles molt simples,
clar.
Però tu després pots jugar només una batalla, amb un taulell molt més gran, molta més estratègia, etc. I amb les noves expansions apareix un de batalles navals. Perquè també pots anar per l'aigua, amics.
Però això, Heroes 3...
En el Heroes 3 també va sortir una expansió que podies anar per l'aigua.
Ah, una expansió, clar. Jo dic, ostres, m'està sorprenent molt, eh? El joc base allí, batalles navals, seria l'hòstia.
Sí, sí. Així que, mucha bona merda.
Tio, has dit molts noms. Jo necessito descansar de tant d'anglès. Anem a parlar de mecàniques del joc, que és el que més es parla a la partida. No, i també què tal el joc, com funciona. Anem a parlar de jocs de taula, sisplau. Anem a parlar de jocs de taula.
Doncs vinga, som-hi. Tenim tres grans taulells, per així dir-ho. Tens un taulell central d'exploració format per llosetes independents entre elles que es van destapant. El Jordi aquí us està ensenyant les llosetes, si ens mireu per YouTube. Cada lloseta té 7 hexàgons, ¿vale? Que són 6 per on pots caminar i un d'ells terreny impracticable, on no pots entrar. ¿Vale? Que bàsicament és per ficar-hi el número de la peça, perquè cada escenari et diu per aquest escenari agafa les peces C7,
sí, sí.
No sé quant.
Poca broma al setup, ja en parlarem.
Sí, sí. Llavors, tu vas... Si t'hi fixes, Jordi, si ensenyes una lloseta, per una banda té l'exploració i per l'altra, si la gires, no té res.
Sorpresa.
Sorpresa.
Perquè és la niebla de guerra, no?
La niebla de guerra. Llavors tu vas explorant-ho.
Poco fuar.
I allà, doncs, aconsegueixes recursos, vas batallant, vas pujant de nivell, vas comprant encanteris, pots obtenir objectes o altres recompenses, com el joc, vaja. Després tens un taulell de jugador, que cadascú té la seva facció, que és això que ens ensenya...
Avui em sento azafato.
El Jordi, que bàsicament és el castell sense res i després unes peces de cartró que vas posant damunt amb els edificis.
Sí, es posarien per aquí i va creixent la ciutat. O sigui, el dibuix principal només és un castell, com el joc, i després t'aniran apareixent. Ara tinc una torre aquí, ara tinc aquí un molí, ara tinc no sé què, i aquí et posa el preu. Tot molt pràctic.
Hi ha un palet de simetria entre les diferents faccions, molt poqueta. M'hauria agradat potser una miqueta més.
Ja, ja.
Més veritat que el joc, bueno,
Però en el joc d'ordinador també hi havia tanta asimetria?
Hi ha una miqueta de asimetria, sobretot en el tipus de facció. Per exemple, Fortress, que és la facció que a mi m'agradava, era una facció molt defensiva. Per tant, els seus herois eren molt defensius. I la seva torre et donava extras si defenies.
Val.
Aleshores, doncs, bueno, algunes tenen menys màgia, algunes tenen més màgia, algunes estan més escarades al combat, etc. No?
Sí, però aquí el joc de taula tots tenen els mateixos edificis, si no m'equivoco.
Més o menys, hi ha més algun edifici que varia. Però...
O algun preu, en plan, és més barat això que un altre, però és tot bastant igual.
I després tens el teu taloi d'heroi, que només en tens un, a diferència que en el joc original pots comprar-ne un segon, però no té taulell d'heroi, que bàsicament
té forats.
El teu... Sí. Per anar pujant els nivells té aquests forats. Tens un dauet per això.
M'agrada que per l'altra banda tinc la mort, que es diu Sandro.
Sandro.
Potser sembla que l'hagin de fer els del Tribunal Constitucional, el Rossell. Aquí.
Sandro, el necromancer, que és Sandro un dels protagonistes d'una de les expansions del joc. Aleshores, això, tu tens un heroi que, bàsicament, comença amb una petita baralla de cartes, que... Tens quatre tipus de punts, que és els punts d'atac, els punts de defensa, els punts de poder, de màgia, diguéssim,
sí,
i els punts de coneixement.
Uh-huh.
I aquests quatre punts, depenent de l'heroi i de la facció, variaran. I tu tindràs cartes que et donaran més un d'atac, més un de defensa, més un de tal. Després tens una habilitat genèrica, per així dir-ho. Pues jo què sé, pues jo, el meu heroi comença amb més moviment. Pues tens una carta de més moviment. Comença amb wisdom. Pues tens la carta de wisdom.
Sí.
I una específica d'heroi.
Que aquesta està xula. Li dona una mica el toque, no?, al personatge.
Pues jo què sé, doncs el meu heroi està especialitzat en esquelets.
Sí, i els teus esquelets ara
són
més bons,
forts.
Sí. Coses així.
El meu està especialitzat en l'habilitat de llançar hechizo, un hechizo concret, no?
Clar, per això, cada... Estic recapitulant, Eori, que és molta informació. Cada facció té dos herois, llavors potser un heroi t'especialitza, són més bons en els esquelets, i amb un altre heroi cap tropa és especialment bona, però tu fas alguna història, o els cures, o coses així, no?
Sí, diguéssim, amb les expansions han anat sortint més herois, però
sí.
com has vist, cada heroi és un cartell un taulell de doble cara.
Clar,
que tu pots triar. I normalment, en una banda hi ha un heroi de Might i en una altra un heroi de Màgic. Vale? I ja està, llavors pots triar el tipus d'heroi. Una cosa diferent del joc, tu només tindràs un heroi gran, un heroi totxo.
Sí.
I els altres només podràs tenir un segon heroi que...
Que pues... és el Robin de Batman.
Sí.
No,
el que mata el Joker, sí.
No pinta gaire.
Bueno, et serveix per anar explorant, et serveix per
útil.
Anar recorrent coses. Sí.
És molt útil.
Sí. Total, hem parlat de dos dels taulells, el taulell central, el taulell de cada jugador, i un tercer taulell...
Més?
Sí, que és el taulell de batalla.
Ah, vale, dic, aquest no el tinc jo, eh?
Que és un petit taulell que, bàsicament... té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 espais. Ho he dit bé, 18?
20, n'hi ha 20. Sí,
20
per
espais.
4, 20. Però bueno, és igual, que a la gent no li interessa saber quants n'hi ha.
20 espais
és
on, per poder-te moure i poder atacar. Molt menys tàctic que en el joc inicial, però per això tenim el taulell de l'expansió de Battlefield.
Ah, que també la tens.
Txan, 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 que és un taulell que... Ui,
opa,
que
epa,
tapar, això és una manta. La batamanta!
Mare de Déu, això és més com l'original, eh?
Que és més com l'original.
Exacte.
Són hexagonals i pues aquí ja està més fosc als dos costats, que és on tu comences, i et vas movent. I a part tens diversos elements de terreny.
Això sembla el Memoir 44, amb els elements de terreny que els poses per sobre. Per,
doncs bueno, sí.
Te donen visibilitat, te'n treuen...
Correcte.
Empitjora el moviment, el que sigui. Doncs
pues sí, té, plega amb tu això.
A veure com ho pleguem.
Cuidao, no caiguis a sota d'això. Doncs això, les batalles. Cada unitat que tu, en el teu castell, en tens 7,
sí.
Segons el nivell, bronze, més baixet, plata, intermig i or.
Això també era top. Així o ho han ficat així per...
Ho han ficat així per, vale. Perquè tu quan tens un escenari...
Clar.
Perdó, pues jo què sé, uns reclutadors petits, que són els primers que has de fer, pots amb les més bàsiques, quan el tinguis pots fer el mitjà, quan el tinguis...
Això està bé, també saps per no anar perdut. Ostres, amb aquest combat... Ho tinc difícil o no? Pues, si lluites contra ors i només tens bronzes, estàs fotut. I així.
Bueno, però de cop, si tens bronzes, però una bona mà de cartes, de modificadors
clar,
del combat...
Has de comptar que ets un mag i que un cop per torn, però són un hechizo. No sé mai com es diu en català, un encanteri.
A part d'això, parlant de, del tema dels encanteris, hi ha tres munts de cartes, que són els encanteris, que tu vas agafant en funció de pues, tinc el, mi guildo de màgia, pues, tenen la meva torre de màgia, cada torn em puc comprar,
sí.
Agafant-ne dos i mirant-ne una. Habilitats, que és quan pujo de nivell, n'agafo dos habilitats i me'n quedo amb una. Objectes, quan entro en un mercat, jo què sé, no, en un mercat no, pues entro en un lloc, en una tomba que saquejo, agafo dos cartes i em quedo una dels dos objectes que, com hem dit, són modificadors també. I a part, hi ha tres hi ha quatre munts o quatre piles d'enemics segons la dificultat. Bronze, plata, or i azur.
Azur. Que són dracs, la majoria, no?
Que són la majoria dracs o les unitats més megatotxes. I a part, tens recursos, una miqueta més, menys recursos.
Hi ha menys recursos, vaig veure.
Sí. Tens els, el or.
No fallava.
Que todo, podemos imaginar mundos con no. hadas y tal, pero no mundos donde no funcione el intercambio con oro.
L'or ha d'estar allí.
Llavors, recursos de construcció, que estan representats per una pedra, però pels que conegueu els Heroes són fusta i pedra, per així dir-ho. I després els recursos valuosos, que estan representats per un cristall vermell, però comporten les gemes, el mercuri, el sofre...
Espera, hi havia mercuri com a recurs?
Amics, sí.
M'encanta. Sí, sí. Això és la manda per la taula periòdica, tot tipus de pedra pels geòlegs.
Sí, sí. Doncs això. I llavors, una batalla, tornem a les batalles, contra unitats neutrals, aquestes d'aquests quatre munts de cartes, dura una sola ronda, és a dir, s'activen totes les unitats.
Passat el Senyor dels Anells o què?
No, però s'assembla.
Sembla el Hobbit, això,
És que hi ha un moment d'aquest concert en què fan un homenatge.
Ah, val. Sí, sí. Això sembla la comarca.
Doncs això, en cada batalla, contra unitats neutrals, només dura un torn. S'activen totes les unitats i s'acaba. Tu pots gastar un punt de moviment per continuar aquella batalla. Clar. No saps si fer-la perquè no et queden punts de moviment i si no...
Això és un del quid de la qüestió d'aquest joc.
Sí, sí, sí.
Quan comença una batalla.
I després, clar, si has fet una batalla en aquest torn, potser has cremat les teves millors cartes. I llavors, clar, en fas una segona només amb les tropes... I això en les batalles més generals. I després, quan tu jugues contra un altre jugador, contra una IA... o contra unitats d'azur, que són les top,
sí.
El combat dura
lo que quieras.
Hasta que uno cae.
Solo puede quedar uno.
Solo puede quedar uno. I ja està. Aleshores, cada escenari que es juga té el seu número de rondes, o de dies, per així dir-ho, els seus objectius i molts cops regles especials.
Sí.
Vale? I en una ronda, és a dir, en un dia, es recolecten recursos... I un altre dia és una ronda d'Astrologers Proclaim.
Veritat, o sigui, com a rondes imparells recursos i a les parelles
sí.
Astrologers Proclaim.
Que de fet, en el joc, cada principi de setmana hi havia un evento.
Ah, amigo, és el que representa.
Els astròlegs diuen que aquesta és la setmana de la calma mortal, on no passa res.
La calma mortal, home.
Els astrònoms diuen que aquesta és la setmana de la plaga. Tu no pots reclutar. És la setmana del Leprechaun content, que et donen or.
Molt bé. Sí,
aleshores,
bé,
pues, són modificadors que
bueno,
et joden o no.
De tota la vida.
O t'ajuden.
Esdeveniments de tota la vida. Anem a fer les nostres valoracions.
I... N'has fet alguna cosa, Jordi? O...
Uf, és impossible. Portem 50 minuts parlant d'un joc. No, és conya. Jo ho comandaré les valoracions.
Vinga, doncs som.
Perquè acabarem de...
Anem a pujar una miqueta a la música. Si no recordo malament, hem anat en el moment més bonic de la música de Castle.
Estava tot calculat.
Estava tot calculat.
Porto tot el dia fent quadrant minuts i segons i el guió, tot molt ben preparat. Valoracions. Vols que comenci jo?
No, millor començo jo.
Primer el bo,
millor començo jo, que m'agrada el joc.
Jo t'anava a dir, potser millor començar amb el dolent. I després
Venga.
Acaba amb un regust bo, perquè imagina't, portes 40, 50 minuts escoltant sobre un joc i ara vinc jo i dic que és una caca al final de tot i es tanca el programa. No, pues, ara diré que jo...
Vale, anem però abans, com a dir,
vale.
És un joc que té moltes mecàniques.
Sí, però no és molt complicat, eh?
és complicat de setup.
Exacte.
És complicat com, ostres, ara em toca això altre, quan puc jugar aquesta carta, perquè hi ha cartes que pots jugar en batalla, hi ha cartes que pots jugar durant, mentre vas caminant pel món. Aleshores, té exploració.
Sí.
Té gestió de recursos.
Sí.
Té construcció de baralles.
Check.
Té batalla.
Check.
O sigui, té moltes mecàniques en una.
Sí, sí, és un joc que té moltes coses, que és molt complicada, però sí, les primeres partides són una mica infernals. O sigui, però bueno, qualsevol joc és que és normal, aquestes coses passen. El setup és llarg. Les partides són molt llargues.
Són molt llargues.
Són molt llargues.
Una de les coses que m'he oblidat de dir, fins a 4 jugadores, vale? Té moda.
Els modes, és
2 contra 2.
Sí, sí, o sigui, el joc és de 1 a 3, si no m'equivoco, però pots jugar 2 contra 2, però evidentment amb la caixa bàsica no, perquè només hi ha 3 faccions.
Pots jugar tots contra tots, pots jugar 2 contra 2, mode aliança, pots jugar mode cooperatiu, 2 o 3 contra la màquina, i pots jugar tu sol.
Òbviament.
Fent campanya.
Jo crec que és el mode, un sol, perquè, bueno, jo he jugat amb l'Uri, òbviament, hem passat per aquest tràngol. No, però m'ha semblat un joc molt llarg. M'ha semblat no injugable, però això, moltes cosetes, res molt complicat, però no, això es fa així, això es fa així, aquesta carta no la pots utilitzar així, no, recorda que el mag només un cop per torn, que tu ho saps de memòria perquè el joc d'ordinador és així, però jo dic, ah, tiro un altre hechizo, no, ja, fins que no
tiro totes les...
¿Qué haces? ¿Dónde...
¿Qué haces?
Fins que no activis totes les unitats, no pots tornar, no, fins que no acaba una ronda, no pots tornar a tirar un encanteri. Dic, ostres, és veritat. O sigui, jo crec que hi ha moltes coses que si has jugat al joc d'ordinador, ajuda.
Intuïtivament, quan penses com ho faria el joc, normalment és la resposta.
Sí, jo veig aquí que, no sé, com que no segueix els estàndards clàssics del que nosaltres entenem per un joc modern, un joc de taula modern. És a dir, no han volgut cedir a l'hora de dissenyar el joc per fer-lo una duració més curta. No han fet res perquè... Molts cops els jocs de taula moderns va fent la partida interessant fins que hi ha un final que, pam, ha guanyat un. Aquest no, aquest és despiadat. O sigui, estàs jugant i potser mitja partida ve l'Ure, em rebenta i dius, vale, queda mitja partida que no cal que juguem perquè estic rebentat. Veia això, veia, no hi ha cap tipus de mecanisme de compensació, que per altra banda és lògic, però pues tu estàs allí jugant i l'Uri fa el seu torn, fa un combat i guanya. Fa jo un combat i el perdo, és que ja... És pràcticament impossible remuntar això, o sigui, és... I t'estic parlant d'un combat random, no lluita contra... Si lluito contra l'Uri em guanya, pues apaga i vamonos, i teòricament queda molta partida.
Clar, i això en si és una mala mecànica de joc de taula, però no és una mala adaptació del
Exacte.
Joc.
Aquí ve el regust bo de la meva crítica, la meva valoració personal, és a dir, no crec que sigui un bon joc de taula modern com pels estàndards que estem acostumats, no, per les mesures de compensació, per el tema de que sigui emocionant, per mil coses, però per altra banda penso que és una bona adaptació del joc d'ordinador, perquè el joc d'ordinador tampoc ho tenia. Potser portaves 10 hores jugant i de cop et trobaves una hidra i et xafava.
I, no? Té un mecanisme de compensació el joc, que és que sí? Al final de cada torn pots guardar. Aleshores, hòstia, doncs ho recupero en el torn anterior, perquè si no...
Això no és compensació,
Bé, sí.
No, jo em referia en plan...
Sí,
imagina't,
sí,
t'ho rebenten... És que potser vas a un combat i t'ho rebenten totes les unitats.
I adiós.
És que imagina't un joc de recursos que de cop i volta tot el que tenies ja no ho tens. I tu, bueno, pues...
Perquè és la guerra.
Pues sí, és la guerra.
Pues sí.
No apareixerà la OTAN i et donarà diners. pues això, pues ho té això. Però per altra banda, el que dic, pues és una bona representació. També som lliures de, pues de a mitja partida dir, bueno, Ori, t'adono la mà, m'has guanyat,
ja
ben
està,
jugat,
ja
i ja està. No cal acabar la partida. Però té això, és un joc de taula, bueno, pues... sense mecanismes de compensació, és llarg, les partides són molt llargues, té moltes cosetes, però és que ho han volgut fer així. I també el que deia és que no segueix els estàndards, també em referia pel tema del deck building. Si vols això, ho comenta-ho tu, Uri.
Sí, va, jo ara venen els meus zasques, em portem com una 50 minuts dient, un joc més meravellós, i ara pa, 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 pi, pum. Sí, pel tema de la construcció de baralles, hi ha poques formes d'afinar i refinar la teva baralla quan ja tens les cartes totxes.
Clar.
És a dir, tu al principi robes 4 cartes, quan vas millorant a cada nivell, com a mínim tindràs una carta més, després robes objectes, robes hechizos, robes encanteris i tal. Clar, al final tens una baralla totxa i n'acabaràs robant 7. Però és que, clar, si no et surt la que tu busques i tens una baralla potser de 40 cartes,
clar.
Hòstia, llavors ja crec que, ostres, això no hagués costat res afinar-ho.
Ja.
Saps? Crec que sortiran regles fetes per fans,
segur,
perquè hi ha bona comunitat,
sí,
que potser milloren això. Després, una altra cosa, molta escassedat de recursos.
Ui, sí.
Moltíssim.
Jo vaig exagerar. Em va semblar exagerant. En plan de dir, aquest edifici costa això. Dic, això és el que guanyo en 2 torns d'un joc que dura 8 torns. Dic...
Sí, sí, sí. Però, de nou, apareixeran els fans. Segur. Després... Una altra cosa, el llibre de regles...
Un horror.
És que lo puedes tirar. O sigui, te'n vas a la BCG, te'n vas als downloads del Heroes, i hi ha un tio que ha fet un llibre de regles reescrit, que és una meravella, una guia ràpida de no sé què, que és fantasia, que de fet, els d'Arjon Studio...
Sí.
Han contactat amb ell i les noves impressions ja portaran aquestes regles revisitades.
Al final aquest joc estarà bé gràcies als fans,
com va passar
amb el joc d'ordinador, eh?
Correcte.
La història se repite,
Return. Ara, dos grans coses, a part de les mecàniques, que són molt fidels al joc, hi ha alguna cosa que dius, hi ha gent com el joc, tal, hi ha un parell de coses que volem comentar, que és l'art del joc.
Ah, això és espectacular.
Que està cuidadíssim, és un homenatge total al joc, amb tot redibuixat.
Clar, això és brutal.
O sigui, han agafat tot el joc i de fet, diferents dibuixantes i dibuixants han fet tot una un redibuix,
un redisseny del joc d'ordinador, perquè clar, allí els dolents eren uns píxels que eren horrorosos i ara veus unes il·lustracions precioses, a part de les portades.
Els píxels,
però jo què sé, perquè tenen el seu encant els píxels, però bueno, que no es veia res, que tu ja has de posar una mica d'imaginació.
Sí. I doncs això, i a part d'aquest redisseny, és que les miniatures, o sigui, anem a ensenyar-ne algunes.
Sisplau, un primer pla de minis.
Que ens vegi...
A veure si ho sé fer, eh?
A veure, mira, aquí tenim un drac mega totxo.
Ja!
Hola! Una mantícora. Mira, dragón come mantícora.
És que, bromes a part, això és gran, eh?
Aquí tenim els... Sí,
aquesta mini d'aquí...
Mireu la meva mà, no?
Jo tinc una mà gran, eh, també.
Clar, bueno, i de cop... Tienes...
Clar.
Un granjero! Ai, que te ataco!
Ostres... És literalment un granjero amb una forca.
Sí.
Va. Ui!
Un arquer...
Tot a escala, eh?
Sí.
Els herois són brutals. O sigui, la qualitat de les minis és espectacular. I, de fet, els
d'art... També tens fins i tot els castells.
Ah, sí.
Dels diferents castells de les diferents faccions, per si els vols utilitzar. Això ja són xurradetes de... Oh, que aparece el dragón de hueso! Oh, només has tret dracs, tu?
Jo només trec mandanga.
Bueno, doncs això, les miniatures són espectaculars. Cada unitat té la seva pròpia miniatura.
Clar.
I són espectaculars. Després tu també, per Kickstarter, les pots comprar ombrejades ja.
Sí, lo típic.
O
sí,
si no, doncs sí. Pues mira, te les pintes tu.
Les vas pintant quan tinguis
temps. Que ja tens un hobby nou. Aleshores, és un joc fet per fans,
sí.
Clarament, es veu,
fet
i
per
A.
I per A fans. Exacte.
Sí. Volia... L'han fet fans, no és val a dir, que ve de Polònia aquest joc.
Clar.
Està fet per A fans del joc d'ordinador. Aleshores, captura el que és el joc al màxim de fidelment possible. Val molt la pena si ets fan del joc i si tens els diners per pagar-lo, que també és...
Sí, podem parlar d'això un segon?
Sí.
O sigui, caixa bàsica, 3 faccions, és la caixa que tenim al mig que m'ha ensenyat, 80 euros, si no m'equivoco.
80... Sí, o una miqueta més, em sembla, eh?
No, ho acabo de mirar, 80 euros.
Aleshores, clar, la caixa bàsica pot venir sense miniatures, perquè tu aquest joc el pots jugar sense miniatures.
Ah, val.
Si us heu fixat abans, el taulell,
sí,
els diferents espais tenen el tamany d'una carta.
Sí.
I aleshores tu pots jugar sense les miniatures.
Clar, amb cartes ja està.
Amb el joc base. Però és que el joc base te'l venen amb miniatures, sí o sí.
Ah,
el joc base podria costar 50.
Clar, o menys.
Però sempre te'l venen amb les miniatures,
bueno,
perquè...
Ara, els Darkon Studios venen minis. Vull dir, tampoc els hi treguis el seu negoci.
Clar, però tu no pots fer un joc que pugui jugar-se sense miniatures...
Bueno, es per si et fa mandra a treure.
Arcon Studio.
Arcon Studio.
No me saques el infierno al Super Stretch Goal y tal. Un poco se te ve la peseterismo ahí.
A veure, que s'han de guanyar la vida, aquests polacs, pobres.
Doncs això, jo el recomano moltíssim per la gent nostàlgica del joc, sí. Perquè us fotreu unes bones partides, el mode solitari també el gaudeixes, i ja hi ha una comunitat fent mapes.
Jo crec que és això.
O sigui...
Jo recomanaria aquest joc als fans del Heroes, per descomptat, i fins i tot als fans de solitari i de miniatures. Mm. En plan, jo crec que és una experiència agradable en solitari. A dos, jo ho hauria pensat molt de greu, l'hem jugat quants cops? Quatre cops, potser?
Amb tu?
Per fer el programa. En plan, me sacrifico. I bueno, també, que jo què sé, li tenies moltes ganes, però fins aquí hem arribat, eh?
Bueno, no passa res. Tinc molts amics amb els que ja jugava a l'Heroes d'ordinador, que estaran encantats.
Tinc molts amics, que això ha sonat a... No te necessito. No, però t'anava a dir, a cooperatiu em va agradar.
Ah,
a cooperatiu, mira. Sí. Mira, a cooperatiu el tornaria a jugar, però un contra l'altre... No, no tant. Però en cooperatiu jo crec que és una experiència agradable, i en solitari, segur, també. En aquests dos aspectes sí que compro el joc.
Molt bé.
Bueno, només això.
No ens hem deixat res.
Buah,
només portem una hora.
Només portem una hora, exactament 60 minuts. Molt bé, així que anirem tancant el programa. Bé, fins aquí el programa, que no ha sigut curt. Avui hem parlat sobre el Heroes of Might and Magic 3. I ara us toca a vosaltres, oients. Què us ha semblat aquest joc? Fons-nos saber a les nostres xarxes socials. Ja sabeu, estem a Twitter com @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast.
Sí, això potser aquesta setmana podríem compartir el vídeo amb l'entrevista amb el desenvolupador i el compositor del joc, que és bastant interessant.
Sí, si hi penso, i si no hi penso m'ho recordeu pels comentaris, penjaré els enllaços que diu l'Uri. Jo també, el documental aquest és molt entretingut. Res, són 15 minuts, és un mini documental.
I també una explicació més detallada sobre què va passar a Rússia i a Polònia, d'on he tret tota aquesta informació. Exacte. També el podem compartir si voleu.
Exacte, doncs tot això ho deixarem al link a les nostres xarxes socials. Uri, moltes gràcies per venir. Sé que no és fàcil per tu venir aquí, però la veritat és que ha sigut molt agradable tenir-te amb nosaltres.
I tant, sempre és un plaer.
I a vosaltres, oients, gràcies per escoltar-nos com sempre. Ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.